Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modular.
Bones tardes, una vegada més a Trailers. Després d'aquesta aturada de les festes de Nadal, tornem avui a Trailers. Servici tècnic, Juan Jiménez, i aquí, davant els micros, en Toni Munà, com sempre. Primer vull xerrar de ses coses que tenim per aquí, ara que ve les festes de Sant Sebastià. Tenim una agenda molt ocupada en qüestió de situacions i de tot tipus d'espectacles. Vull recalcar que la setmana que ve acaba de lo que és l'exposició modelística i el concurs modelístic que tenim a l'Estel en el centre comercial dels Geranis. Molt recomanable, és una exposició de maquetisme de tot tipus bastant recomanable, és la millor de tota Mallorca. I no només això, sinó que jo, en el mateix centre, la setmana que ve, dia de 8 a les 6 de sora baixa, estàs tot convidat a una xarra que faré jo. I, curiosament, no xerraré de cinema, sinó xerraré d'un pop d'història. De la Primera Guerra Mundial i les repercussions que encara patim d'aquesta fatídica guerra. Bé, anem per feines i avui en el cinema, avui xerrarem una altra vegada de cinema i avui xerrarem de els Blues Brothers a Trailers.
Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Nos alegra ver aquí esta noche a muchos de nuestros amigos y saludamos especialmente a los representantes de la comunidad de refuerzo de la ley de Illinois que han elegido estar hoy con nosotros en el Palace Hotel. Esperamos que disfruten del espectáculo y recuerden, amigos, que no importa dónde estén ni lo que hagan para pasar y sobrevivir, aún hay cosas que nos hacen iguales a todos, a ustedes, a mí, a ellos, a todo el mundo, a todo el mundo.
Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Someone to love.
Someone to love.
Sweetheart to miss.
Sweetheart to miss.
Sugar to kiss.
Sugar to kiss.
I need you, you, you. I need you, you, you. I need you, you, you. In the morning. Come on, gold.
Especial, tienes que retener a ese hombre o a esa mujer, amarle, complacerle, abrazarle, expresar tus sentimientos con cada suave caricia, porque es tan importante tener a ese alguien especial, retenerlo, besarlo, encontrarlo, apartar, abrazarlo y complacerlo.
Sweet.
escoltat aquest inconfundible cançó, cançó que quan escoltam sempre mos ve aquests dos personatges vestits amb un traje i un kipell amb ulleres de sol. Però què és això dels Blues Brothers? Aquí se va titular amb un... Li varen posar un títol horrorós en aquesta pel·lícula, que qualque dia vos explicaré com funciona això dels títols i qui és que s'inventa aquests títols tan desastrosos. Aquí se va dir Granujas a todo ritmo. O sea, un títol horrorós per aquesta pel·lícula, més val que no l'haguessin traduïda i més val que no haguessin fet aquesta gran quillada que com va ser aquest nom. La pel·lícula original se diu The Blues Brothers, però de bones, què és això dels Blues Brothers, que va tenir tant d'èxit en els anys 80? Evidentment, és una pel·lícula dirigida per en John Landis en 1980 que va tenir bastant d'èxit i bastanta acceptació. La crítica no la va deixar tan bé, però l'influència de públic va ser bastant notable. Aquesta història no va ser més que una casualitat. Els Blues Brothers, hi havia un programa que se deia Saturday Night Live, que dona nord-americana, un programa que tenia moltíssim d'èxit i actuava un tal John Belushi fent un espectacle de munt ironitzava, feia un espectacle còmic amb bastanta ironia i a damunt cantava blues. Aquest John Belushi se va començar a fer famós, va emplear aquest personatge durant quasi 4 anys, des de 1976 fins a 1980, aquest any que se va estrenar la pel·lícula, i d'aquí va sortir l'idea. L'idea no va ser d'un altre comediant, un altre home que feia comèdia, que era desconegut per aquella època, que és en Dan Aykroyd. Aquest home venia de Canadà, havia nascut a Canadà, i se va començar a fer popular en el seu país d'origen, i Estats Units el va contratar, i juntament amb en John Belushi varen començar a fer el que eren els Blues Brothers. Se feien passar per germans simplement perquè eren molt diferents. En Dan Aykroyd era alt i magre, i en John Belushi era baixet i més gras. Ben que dir això perquè en Danny Aykroyd no va tenir cap altra idea de presentar-se davant en John Landis, que era que en John Belushi ja havia fet feina amb ell del Mar de l'Americana, i varen començar a fer aquesta, el que eren les pel·lícules gamberres dels anys 80, molt diferents a el que és el cine gamberro d'ara. Aquesta pel·lícula se va presentar en Danny Aykroyd, que mai havia escrit un guió en la seva vida, i va presentar un guió de 320 i pico pàgines davant en John Landis. Us vull recordar que la medició d'un guió per saber l'extensió de cada pel·lícula és més o manco un minut per pàgina, és a dir, 300 i pico minuts que és durat aquesta pel·lícula. Evidentment, en Dan Aykroyd això no ho sabia, i en John Landis va començar a ratear aquest guió fins a 100 i pico minuts que dura actualment aquesta pel·lícula. En John Landis li va encantar la història i va començar a fer aquesta pel·lícula. Curiosament, és una pel·lícula que no se va mirar prim amb el seu pressupost. Se van gastar 27 milions de dòlars de l'època, que seran de 1980, i la pel·lícula va tenir bastant èxit aquí. Tant és així que a damunt no només hi havia en Dan Aykroyd ni en John Belushi com a principals protagonistes de la pel·lícula. Hem de recordar que també hi havia la famosa princesa Leia, que fa un petit cameo, però que per llavors i a partir d'aquesta pel·lícula va tenir un idili que va visquent junts i tot amb en Dan Aykroyd. Evidentment, la pel·lícula és un semi-musical. Dic semi-musical perquè la música és molt important, inclús hi ha moments en què, en vez de cantar la canta, hi ha un moment entranyable, que sobretot surt en James Brown cantant, fent de capellar a una missa de gospel, i ella que acaba cantant gospel juntament amb tots els... en tots els assistents d'allà. És una pel·lícula, com vos he dit, que no se va mirar prima amb absolut en gastos. La productora li va donar li va donar tot tipus de facilitats a en John Landis perquè fallés aquesta pel·lícula, i és una pel·lícula que s'estrossa molt de cotxes, hi ha moltíssimes persecucions, és una pel·lícula molt divertida. I per què he triat aquesta pel·lícula? Pues, supos que deu ser perquè després de les festes de Nadal volia fer qualque cosa encara per recordar, qualque cosa divertida, i és una pel·lícula sobretot divertida, el seu toc d'humor. I sobretot també una frase molt coneguda que m'agradaria que escoltàssiu de cop.
Estamos a casi 200 kilómetros de Chicago, tenemos el depósito lleno, medio paquete de cigarrillos, es de noche y llevamos gafas de sol.
Tira.
Curta, però contundent. La frase que tothom coneix, són dos germans que surten, que un va cercar l'altre per anar quan surt de la presó, i la història no és res més que tenen 11 dies per recaudar quasi $50,000 que et se deuta que deuen el seu orfenat on els dos germans varen estar. Com vos he dit, aquesta pel·lícula està plegada d'estrelles. Hi havia en James Brown, en Cat Cadoway, Aretha Franklin, que fa un cameo bastant impressionant, fa un paper d'una dona que fa feina a un restaurant, que fa de què manera, i acaben cantant tots en el mateix restaurant. En Ray Charles i en John Lee Hooker, un gras John Lee Hooker i un ja vell John Lee Hooker que evidentment fa cameos en la seva Lucille, en la seva guitarra inconfundible. Què se pot contar d'aquesta pel·lícula? Com vos he dit, en John Landis va tenir bastantes discussions amb en John Belushi. Com sabeu, en John Belushi va morir en 1982, dos anys després. No confondre amb en James Belushi, que en James Belushi són germans, i en James Belushi encara viu. En James Belushi va fer altres tipus de pel·lícules, i en John Belushi en aquesta pel·lícula tenien bastant de rifirrafes, tant en John Landis com en John Belushi, simplement per la seva addicció a les drogues i a tot el que col·locava. Dic a tot el que col·locava perquè va ser un home que no va mirar prim. L'any 1982 el van trobar mort a casa seva amb una sobredosi de speedball, una combinació de cocaïna i heroïna, que el van trobar mort. Era un home que no mirava prim en absolut el que prenia, i li agradaven massa les substàncies psicotròpiques. En canvi, Danny Aykroyd quasi no havia fet cinema, havia fet petit papers, i a partir d'aquí també va començar a fer petit papers, el recordam sobretot per pel·lícules com Cazafantasmes, no? Però anem una altra vegada aquí a Sant John Landis. En John Landis no va ser més que un home que començà quan era jovenet, era el chico de los recados de 20th Century Fox, i en el final va començar a ficar-se com a semiespecialista, feia papers que els actors protagonistes no volien fer, i ell els va començar a fer. I ja no només va ser així, sinó que va ser ajudant de direcció pràcticament sense voler a una pel·lícula molt coneguda que protagonitza en Sutherland, entre altres, que va ser Los Violentos de Kelly. I a partir d'aquí va començar a dirigir pel·lícules. Però en John Landis se'l coneix, sobretot per els Blues Brothers, sobretot per pel·lícules semidivertides i semigamberres, però sobretot per una pel·lícula que va crear molta sensació i la va fer un any després d'aquesta, que va ser els Blues Brothers. Estem xerrant d'Un Hombre Lobo Americano en Londres. Qui no record la famosa transformació d'Un Hombre Lobo Americano en Londres, que va impactar moltíssim. Tant va impactar que un videoclip el més conegut de tota la història dels videoclips se va fer, la va dirigir ell. Estem xerrant del Thriller de Michael Jackson. Abans de seguir contant d'aquí a Sant John Landis, podríem escoltar una música també molt característica d'aquesta pel·lícula. altra gran cançó d'aquesta pel·lícula repleta de música, tant que s'hi podrien posar per dos o tres programes encara, no que venien de posar la música d'aquesta pel·lícula. Però bé, siguem en la trajectòria de John Landis, que, com vos he dit, se va fer famós sobretot per aquestes dues pel·lícules, els Blues Brothers. No, i l'anterior de los Blues Brothers, que va ser Desmadre Americana, també va tenir seu èxit, però no s'hagi tan esperat com va ser els Blues Brothers o la següent que va fer, que va ser la d'Un Hombre Lobo Americano en Londres. Què més se pot dir d'en John Landis, que, com vos he dit, va fer famós sobretot per el famós vídeo de Michael Jackson, i sobretot també va fer un altre, que va ser, si no record malament, el vídeo Bad, també, de Michael Jackson. Aquesta pel·lícula, sobretot aquesta, va començar a obrir lo que era un gènere que no se coneixia, que va ser lo de que és el cine gamberro. Se va fer els dos anys següents, perquè va haver primera, segona, i m'apareix que inclús record la tercera part, una pel·lícula que se diu Porky's, per en Bob Clark, un maleït director. Dic maleït director perquè no va cossejar grans èxits, i no només això, sinó que va morir en unes circumstàncies molt tràgiques. Tornava de casa seva i un conductor bastant ebri va vestir en el cotxe i el va matar ell, justament el seu fill de 24 anys. I no només això, sinó que també Porky's va ser una pel·lícula bastant maleïda per a tots els seus actors i la gent que hi havia darrere el rodatge. Dic això perquè va ser un gènere que va obrir, tothom record Porky's, tothom la record millor o malament. Però bé, siguem amb lo de Blues Brothers, que jo trobo que és una pel·lícula molt ben dirigida, una pel·lícula bastant mala de fer, sobretot perquè és una pel·lícula molt acció, i sobretot quan sentim xerrar de Blues Brothers recordem la famosa persecució dins un centre comercial que ho destrossen tot. Curiosament, aquesta indagant damunt d'aquesta pel·lícula vaig en tema de que aquesta escena no se va rodar dins plató, sinó que se va fer dins un centre comercial. És a dir, varen destrossar el centre comercial per fer aquesta escena, però hi havia truco. Aquest centre comercial el tenien que derruir, el varen tenir que remodelar de certa manera, pintar el disse que ara, perquè fos realment un centre comercial que ja no estigui abandonat i que ja no estigui en condicions de derruir, i varen fer creure que era un centre comercial. Curiosament, en John Landis no va emplear plató, i curiosament totes les escenes que se roden al carrer també estan fetes en el mateix carrer. No estan fet ni a cap tipus de plató, ni a cap estudi de la productora. I és aquí on se dispara tant el pressupost. Una destrossa de cotxes, recordem que és una semi-rotomovie musical, se podria dir, aquesta pel·lícula, perquè elles constantment estan perseguint, perquè volen aconseguir els dobbers i no tenen altra idea que ajuntar en el seu grup original i fer un macroconcert per recaptar els dobbers perquè el seu orfenat se pugui salvar. La pel·lícula no té més missatge, el motiu dels arguments és més, però és una història bastant divertida que sempre... Aquest tipus de pel·lícules, ho vaig dir també quan vaig fer la pel·lícula Forrest Gump, troc que són pel·lícules que sempre va bé veure-les, sempre te poden agradar més o manco, però saps que te deixaran un bon gust. És una pel·lícula molt divertida, amb molta acció, amb comentaris bastant sarcàstics i bastant divertits. I el paper que fan ells dos, sobretot en Danny Aykroyd, ja que ell no era actor i simplement era un comediant, era una persona que feia comèdies a Canadà, que és el seu país d'origen. I la veritat és que la compenetració d'ells dos, que se fan passar per germans, que els germans Blues, precisament, d'aquí ve el nom Blues Brothers, fa que sigui una pel·lícula ben duita, ben dirigida, com vos he dit, i molt ben produïda també. Com vostè dit, la crítica no la va deixar especialment bé. La crítica la va tatxar de pel·lícula massa sosa, massa explosiva per tan poc argument. Que realment raó no li falta. Però bé, la taquilla va ser bastant convincent, va tenir molt més èxit als Estats Units que en Europa, és una pel·lícula molt americana, típica d'en John Landis també, és una pel·lícula que la música és molt americana i les situacions també són poc comuns i molt nord-americanes. Dic americanes perquè són pel·lícules que són que toca el costumbrisme, diguem. Aquesta pel·lícula ja és el costumbrisme que tenim a Europa, el costumbrisme que tenim a Amèrica és molt diferent. El costumbrisme americà és molt més curt. Nosaltres el costumbrisme pot ser molt més extens, ja que nosaltres tenim molta més història que no ells. Bé, jo m'apareix que ja és moment d'anar a publicitat i després seguirem xerrant un poc més i després seguirem xerrant de set sèries i de felicitar personalment en Toni Galindo que avui mos vendrà una altra vegada a sorprendre-nos en Som un dia de set sèries.
Escoltes Ona Mediterrània des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Aigua dolça per a gent salada, a la vostra oficina o a casa. Tres Globs és un projecte d'emprenedoria social de Tres Salut Mental, aigua de qualitat, local i que afavoreix la inserció laboral de persones amb malaltia mental. Trobareu més informació a www.aiguatresglobs.org. També podeu telefonar al 971-0901-94.
Sopars, begudes, activitats, ruta martiana. Bon ambient i diversió s'uneixen a Molta Barra, el local de moda del centre de Palma. Vine de dilluns a dissabte, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, per gaudir del millor ambient a Molta Barra, al carrer Pas de la Farina 12 de Palma.
Quatre colors per reciclar. El blau, pel paper, cartró, diaris i revistes. El verd, per a botelles i pots de vidre. El groc, per a llaunes, envasos de plàstic, brics i bosses de plàstic. I el marró, per a les restes orgàniques de menjar, fruites, verdures, cafè i cel·lulosa. Separar i reciclar és a les teves mans. Juga respectant les regles del joc. És un missatge de Tirme.
Cercant un pla cultural pel cap de setmana? Aprofita els diumenges i vine al Museu Es Baluart. Coneix les millors propostes d'art contemporani a Palma. Els diumenges de 10 del matí a 3 de l'hora baixa. Let's go!
T'has perdut algun programa? Recupera qualsevol emissió d'Ona Mediterrània visitant la pàgina web ivox.com.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu, despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Cada dijous, de 6 a 7 del capvespre, a Jai de sa Barraqueta. Un programa de Jubilats per Mallorca.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
Bé, seguim xerrant del que són els Blues Brothers. Primer de tot, vull dir, perquè si no me matarà un oient que m'ha dit que digui que el cotxe, el famós cotxe que surt a la pel·lícula, és un vell cotxe de la policia, un Dodge Monaco de 1974. Vull dir això perquè m'ha demanat expressament que ho digui, perquè si no, no me tornarà a escoltar. Bé, i després de fer aquest matís, volia contar la diferència de lo que és el cine gamberro. Aquesta pel·lícula és molt ochentera i se va posar de moda el cine gamberro, el cinema gamberro en aquella època. La diferència del cine gamberro d'aquella època, el cine gamberro d'aquesta època que vivim ara, és que se basa més en la grosseria i se basa més en ironia sexual i en qüestions sexuals. Evidentment, és el que és el cinema gamberro també toca la part sexual. Vos he comentat de Porquis, que toca bastant l'aspecte sexual, però d'una manera com més... com no tan explícita o no tan directa com s'és d'ara. Ben que dir això perquè vull diferenciar, clar, vull diferenciar de lo que és el cine gamberro. Ara veure que en John Landis va ser un dels culpables, és veure que també moltíssim, com en Bob Clark, com vos he dit, també va ser culpable, i en els anys 80 va ser un... Jo crec que els anys 80 s'ha passat una dècada que ha estat més de cinema molt comercial, cinema que rompia les taquilles, però jo crec que no especialment ha estat molt interessant en cinema. Evidentment que tota una dècada dona per fer bones pel·lícules, però trob que va ser una època en què culturalment se va tenir molt més bona música que no bon cinema, cert sobretot de pel·lícules americanes. Me podreu dir, sí, i tal i qual, i tal pel·lícula, i tal altra, evidentment que sí, però sobretot va ser... Els anys 80 va ser un rebentador de taquilles, i ben que dir això perquè Blues Brothers va ser una pel·lícula que va rompre bastant la taquilla, com va poder ser E.T., com va poder ser Indiana Jones, bla, 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 Karate Kid, me recorden moltíssimes pel·lícules que varen tenir gran èxit, que varen rompre molt taquilla, però que no varen acabar de ser grans pel·lícules que passaran a la història com unes pel·lícules imprescindibles per entendre el cinema. Bé, dit això, no vull afegir res més, i sobretot és perquè el temps se mos tira damunt, com sempre i com cada setmana, i hem de donar pas a Antonio Galindo, que mos xerri de... el món que li apassiona tant, que són set sèries. Escoltarem un pot de música i acte seguit entrarem amb ell.
From the dusty mesa, a gloomy shadow grows, hidden in the branches of the poison tree. Twines his mind up slowly towards the falling sun. Then when I touched her skin, my fingers ran with blood. In the hushing
cats will come to
Sèrie True Detective. I si vols parir bé, ara passarem a escoltar en sempre interessant i sempre imprevisible Antonio Galindo, que molt xerrarà de sèries. No sé si el tenim en línia ja. Hola, Antonio.
Hola, Antonio.
Com estàs? Bones tardes. Bon any.
Bé, bé, aquí estem. En fred.
Sí, bastant. S'ha posat que ja... Què t'anava a dir? Me sents bé o no?
Sí, avui sí.
Avui me sents bé? Hombre, avui en Joan sabeu que s'ha posat. Que m'ho sent molt bé, diu. M'ho sent molt bé. Jo també el sent molt
ara bé. Ara mateix no et sento gaire bé.
És vera, ho has fet a posta.
Vaja,
por Dios. Joan diu que no m'ho sent molt bé. Ara sí, vale. Què, com han anat les festes, sobretot? Han anat bé les festes? Has vist moltes pel·lícules? Has vist moltes sèries? Has fet alguna interessant o no?
Home, les festes sempre van bé en família,
sí.
I he aprofitat una mica per posar-me al dia perquè amb les sèries, sobretot perquè és una mena de llau, sí, que tenia pendent.
A més, per qui no ho sàpiga...
I, bueno, m'hi he descansat.
A més, per qui no ho sàpiga, vàrem posar tot el resum de lo que, per la teva recomanació, a Facebook i a Twitter varen posar la recomanació de totes les sèries que varen anunciar, les que més te varen agradar i les millors de l'any 2018.
I... Et sento entretallat una altra vegada.
No me sents bé? No me sents bé? Hola? Hola? Hola?
Hola?
Hola. No me sents bé?
Et sento entretallat tota l'estona.
Vaja. Bé. Deu ser qüestió de línia, supos.
No ho sé.
Ara me sents bé o no?
Et sento, però entretallat, ja et dic. A veure, intentarem.
Vols que te telefonem un fitxo?
Ara et sento bé. Aviam,
vale.
Aviam si...
Perfecte. Te deia que per la teva recomanació, tant a, tant a Twitter com a Facebook, varen penjar el que van estar les millors sèries de l'any 2018. Però
sí,
ara ja feim... I ja de pas dic a tothom que, si vol, podeu fer suggerències, podeu consultar coses a les nostres pàgines de Facebook i de Twitter, Trailers Radio. Dit això... Què pareix que mos durà l'any 2019 o què tens pensat xerrar damunt set sèries que mos...
El 2019, home, l'aconteixement més important o un dels aconteixements més importants és l'escena de l'última temporada de Joc de Trons.
Ah, sí. Evidentment.
Que està prevista a l'abril.
En abril, any. No? Sí, sí. Quina temporada ets, ja? Quantes temporades se n'han fet, ja?
Perdona?
Quantes temporades duen de Joc de Trons?
Jo em sembla que és la vuitena.
Uro.
Ara t'ho dic de memòria.
Mare meva.
T'ho dic de memòria.
Mare meva, com
no,
dona.
Em sembla que és la vuitena.
Seia que dona se va que...
I seran menys capítols. Sí. Abans eren 10 capítols per temporada.
Que...
I aquesta vegada seran, em sembla que seran 8.
Bé.
El que passa que són episodis que duran una mitjana d'hora i mitja.
És increïble.
I han posat tot els diners i tota la publicitat que es prepararà, perquè ha costat uns 90 milions de dòlars.
Clar, tenen tot el pressupost que volen, evidentment.
També t'has de dir que jo li tinc moltes ganes.
Sí, no?
Perquè és una de les sèries que més he disfrutat, és a dir, és un festival.
Sí, qualque cosa té aquesta sèrie que...
I HBO preparant-se, per clar, i després d'aquí què passarà? Perquè tenen com a sèries estrella, tenen aquesta, tenen Westworld,
sí,
i estan rodant una de les seqüeles,
ja.
O prequeles, millor dit.
Ja.
I estan preparant una altra, però de moment la que està en marxa és aquesta.
Ja. Bé, i què amor t'ho has preparat avui? Com sempre,
doncs mira,
no sorprendràs.
Una mica d'aquella manera, però bueno, intentarem seguir.
Vale.
Mira, la sèrie clàssica, vull recomanar molt, 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 Fringe.
Prince?
Que és el Fringe.
Ah, escrit, vale.
Tal qual, sí. Que és del 2008 al 2013.
Mm-hmm.
Es va estrenar a la cadena Fox i és ciència-ficció.
Sí.
I per mi és de les millors sèries de ciència-ficció que s'ha fet mai. També t'haig de dir que sóc un gran fan d'aquest gènere i potser no sóc gaire objectiu, però bueno,
yeah,
ho havia de dir. El creador és ni més ni menys que J.J. Abrams.
Mm-hmm. Sí, sí.
Que després de Perdidos va fer aquesta sèrie. I es nota que era un home d'èxit perquè l'episodi pilot es van gastar 10 milions de dòlars.
Ui.
Jo crec que molt ben aprofitats, però bueno, això ja per gustos. Després, a veure, comença d'aquesta manera. Després d'un incident inexplicable amb un avió ple de passatgers, un agent de l'FBI es disposa, a través del seu cap, a muntar una mena de divisió dedicada a resoldre casos inexplicables. Recorda, ja només amb aquest argument, que és una actualització d'Expedient X.
Ja.
Però del segle XXI i sense extraterrestres. Amb ajuda d'un científic mig boig, rescatat d'un manicomi, per fer que fa John Noble, amb un passat fosc a negre, però que acabarà fins i tot sent del tot entranyable, divertit, excèntric, que es pren drogues així psicotròpiques,
yeah,
i acaba sent un paper, acaba fent un paper molt divertit, ben escrit i millor interpretat. En aquest sentit, us vull recomanar que, sisplau, si la trobeu, mireu-la en versió original, subtitulada, perquè el doblatge és terrible.
Això sol passar moltes vegades.
Però en aquest cas és curiós, perquè jo la vaig comprar, vale?
Sí.
I després la donàvem per televisió i el doblatge, doncs, mare de Déu, és que la meitat de la gràcia que té aquest home parlant en anglès, per tota la seva gràcia i tota la protagonista.
Això sempre sol passar. Els doblatges de vegades són bons, però altres vegades els doblatges són...
Doncs sí, jo els doblatges clàssics dels 70,
sí, sí,
80...
Sí. De vegades destrossen.
Però els actuals, hòstia,
i de vegades també passa que sents actor en versió original i t'endús cada sorpresa perquè dius, mare meva, m'agrada més doblat. Però bé, això no passa
sempre.
Sí, no,
però sobretot els clàssics. Hi ha un que me'n recordo de tota la vida que és el, com es diu, el de Casablanca.
Sí.
Com es diu?
Humphrey Bogart.
Que tenia una veu molt de pitu,
sí,
i el doblatge el millorava, sí, moltíssim.
Sí, 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 aposta. Hi ha molt de casos així. Jo me'n recordo quan vaig fer el programa d'Apocalipsis Now, la famosa escena de Me gusta oler a pan por la mañana, la vaig escoltar en versió original i vaig dir, mare meva, m'agrada més doblada.
Depèn, però ara normalment el doblatge aquí, uf...
Sí. Sí, sí,
que a mi em costa, igual és que m'he acostumat a veure en versió original subtitulada que ja...
També, també sol passar.
Hi ha casos que
de vegades...
Mira, per exemple, el Big Bang Theory o...
Sí.
Hi ha altres que, mira, les veig doblades perquè també és un divertiment, no?
Hombre, també te diré una cosa. Des de
a veure, seguim amb la...
Perdona, des de que en Constantino Romero se mos va morir ja no tenim veus impressionants de doblatge,
sí, sí, sí,
aposta.
Sí, 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 hòstia, no, és veritat. No, és clar, el que passava amb ells és que cada vegada que sortia en televisió, en una pel·lícula, l'identificaves amb ells de qual cosa, no sé si era gaire bo.
No, saps? Ja, però bé, és una cosa que dius...
O, per exemple, Clint Eastwood és ell.
És ell també, en Clint Eastwood, en Darth Vader, bla, 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 bla.
Sí,
hi ha
sí,
molt de...
Sí, bueno, sí, seguim amb la
sí,
sèrie. Mira, és, comença com un procedimental.
Sí.
És a dir, el cas de la setmana.
Sí.
I el tema són, bueno, paradoxes temporals i, en general, plantejaments científics que ara per ara són difícils de comprovar, és a dir, segons ciència. La veritat és que sempre et quedes amb ganes de saber més i, en general, són força atractius. Al començament també falla una mica, els personatges estan una mica dibuixats i la gent, l'actriu, que és Anna Thor, recordem que és la que sortia a Manhunter, la sèrie de David Fincher,
sí,
doncs és una mica tancada i freda. Diguem que no ajuda gaire que empatitis. Després descobreixes que té una història que ho explica i acabes connectant.
Ja.
Més endavant segueixen amb els capítols autoconclusius, però amb la trama principal sempre present. És a dir, fan tot un cosa que per mi la fa més atractiva.
Yeah.
Dic que a partir de la segona temporada els personatges estan millor perfilats i connectes molt millor amb ells. I el que em va enganxar del tot va ser quan em vaig enterar que hi havia un univers paral·lel al nostre.
Un univers paral·lel?
I és a partir d'aquí que puja de qualitat.
Ja.
És a dir, aquí és quan posen tota la carn, la creativitat. És un univers paral·lel molt ben dibuixat, amb una recreació espectacular. Per exemple, hi ha aquests, els dirigibles, te'n recordes, els dirigibles que als anys 40, aquests aparells que volaven?
Ah, sí.
Doncs, en aquest món actual, doncs és una forma més de transport, per exemple, no? Per dir-ho d'alguna manera. Està molt creatiu. En fi, espectacular. Quedar-te amb la boca oberta. Faig aquest mini-spoiler perquè la gent que ens escolti, siguin fans de la ciència-ficció, els agafi una mica de curiositat.
Ja.
Perquè és una sèrie que per mi val la pena.
Que val la pena.
La mala notícia és que actualment cap plataforma legal té els seus catàlegs a Fringe. Perquè, clar, parlem de la Fox, una cadena pública, clar. I ara mateix doncs, em sembla que s'ho des no els té cap ningú. Això sí, estan en venda els DVDs i Blu-rays. No. Amazon, per exemple.
Sí, sí, sí.
Si algú, doncs mira, està interessat, doncs, bueno, allà tenen on trobar-la. Dir també que són temporades de 20 i 23 episodis, perquè clar, parlàvem, era quan les temporades duraven més de 13, més de 10.
Ja.
I té 5 temporades, encara que la cinquena té 13 només. I és que la Fox li va tancar l'aixeta a JJ Abrams, perquè va tenir bastantes audiències baixes. Cosa que no entenc.
Però
és així. Sí, en definitiva, sí. A veure, és una sèrie d'entreteniment de qualitat, sense complexos, gens pretensiosa, molt original, i, escolta, jo per mi és una de les top 10 o top 20,
yeah.
I que de tant en tant m'agrada tornar a veure-la.
Molt bé.
Aquesta és la primera.
Molt bé.
La segona és una de les... es diu Barry.
Barry.
Barry. Mm-hmm. Que és una de les que vaig posar com millors de l'any passat, però que no em va donar temps de parlar, amb tanta cosa per comentar. És americana també, és una comèdia negra, amb tocs de drama existencial i thriller,
ja.
Que no desquadra en cap moment. El protagonista és un comediant sortit de Saturday Night Live, una altra vegada.
Ah, mira.
El programa, que sembla una font inagotada de talents.
Avui en xerrat d'ell. Del Saturday Night Live.
L'any han sortit Adam Sandler, Ben Stiller, Tina Fey...
Sí, ja
i aquest noi es diu Bill Hader. Hader, perdó.
Bill Hader.
I Bill Hader. Bueno, va sortir del programa i va crear Barry. Mm-hmm. És un assassí a sou,
sí.
Que per una incidència descobreix el món de la interpretació.
Yeah.
I decideix que vol ser actor. Però la seva antiga vida el passeix, evidentment. I ens adentrem en el món dels aspirants actors i les classes de teatre.
Curiosament, curiosa història, sí, curiós.
Sí, és una barreja la quadra molt bé. El resultat és força divertit.
Una mascla molt especial.
Digues. Sí.
Una mascla molt especial, dic, una cosa molt curiosa.
Però que surt bé. És a dir, els moments dramàtics estan barrejats amb els de comèdia i tu passes bomba. És a dir, realment està tan ben escrit que li acabes agafant simpatia a aquest home, a aquest assassí a sou. Que pot ser la persona més freda del món i un tipus ple de dubtes que creu que ha descobert la seva vocació i, a més, acaba enamorant. Doncs això, un equilibri perfecte, com he dit, un secundari de 10 i plens de matisos i, com he dit abans, una sàtira al món de les escoles de teatre, els actors que volen menjar-se al món i una sèrie rodona. Són 8 episodis de mitja hora, HBO, és a dir, a veure, te la pots veure en un parell de dies si t'agrada, i està renovada per una segona temporada.
Que aquesta vares...
Digues, perdona.
La vares posa a Twitter i a Facebook com a de ses millors.
La vaig posar com a la llista,
Sí.
Aquí el que passa és que ha tingut més bona crítica que audiència.
Més bona crítica que audiència. Ui,
sí,
això,
les crítiques l'han posat per núvols, però em sembla que la gent no s'acabarà sempre... arrencant tantes sèries que on l'han
sabut
publicitar bé, i jo crec que es mereix que la gent la vegi.
Perdona, Antonio, això sí que vull fer un matís, perquè per i mentida, però mai se posa d'acord sa crítica i sa
tornes a ti entretallat.
Me tornes sentir malament? Això deu ser cosa de connexió, supòs. Te deia
sí.
que normalment la crítica i el públic mai se solen posar d'acord, normalment. I és una cosa molt curiosa. Però sí, és vera, crítica i públic, quan no falles públic falles crítica i quan no falles públic falles crítica. Rarament, sí. Rarament els dos se posen d'acord, curiosament. Bé.
Rarament coincideixen.
Sí, 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 sí. Rarament coincideixen. És curiós.
Home, hi ha casos que sí. Per
sí,
exemple,
hi ha casos que sí.
El famós Joc de Trons...
Clar, 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 clar. Clar, clar, però...
Et sento d'una altra vegada entre teva, disculpa.
No, no, però passa això, fill meu, això deu ser cosa de connexió, supòs. Li estic dient a en Joan, i en Joan m'està posant mal aquí ara i tot.
Aviam.
Digues, continua.
Sí, continuo. Disculpa, és que...
Nosaltres
coincideixen, però algunes, poques més...
Nosaltres te sentim bé, eh?
Doncs acaben posant-se d'acord, clar. No, no... En Fringe, per exemple, la crítica no la posava bé, i en canvi, i el públic pues, tenia molts fans.
Sí,
va començar els fans aquests de les redes socials. Canviem de tema. Vull dir que a partir d'aquesta setmana aniré recomanant almenys una sèrie europea.
Sí.
Que les tinc oblidades amb tanta balança americana. I és que hi ha moltes i de molt nivell. Avui, si tenim temps, parlaré de les dues més importants, jo crec.
Pot ser
les dues més importants.
Encara tenim temps. Encara tenim temps. No molt, però encara en tenim.
Digues?
Que encara tenim temps. Que pot ser ran. Pot seguir
sí.
Serrant. Sí.
Vale, vale. Mira, la primera es diu El Bron, El Puente.
Sí.
És una coproducció sueca i danesa des del 2011 fins al 2018. Mm. Té quatre temporades.
Mm-hmm.
Dic que les tres primeres les trobeu a Netflix i la quarta està a XN Movistar, perquè es va estrenar l'any passat i encara bueno, no tenen els drets. La tinc pendent, la quarta. És una de les responsables del boom de les sèries del nord d'Europa, juntament amb Forbidersen, més coneguda pel seu remake americà de Kim i Borgen, que és la que parlaré després.
Sí.
En aquest cas estem davant d'un policíac. La via principal és un assassinat que té lloc al pont que fa de frontera entre Dinamarca i Suècia.
Ja.
I les policies dels dos països es posen d'acord per resoldre'l. Junten un policia danès i una de sueca. Com sol passar també, una mica típic, amb personalitats diferents. Ell bastant obert, simpàtic, i ella molt tancada. Tant que recorda una mica el síndrome d'Asperger.
Sí.
Un altre personatge molt famós que té aquesta malaltia en la ficció és el Sheldon Cooper, de Big Bang Theory, per exemple. Però al començament veus com una dona una mica maleducada, freda, sense cap sentiment. De mica en mica veus com s'esforça per fer les coses bé. I al final és un personatge que t'acaba conquerint. I la química amb el seu company és sensacional, funciona. És a dir, són personatges molt ben escrits. I aquí està un dels secrets d'aquesta sèrie, juntament amb una fotografia i imitació molt freda, bueno, clar, però que ajuda molt a la història. A la tercera temporada canvia de company,
sí.
Però els mateixos bons resultats segueixen a esmançar la pantalla, és a dir, segueix desprenent molta química. I unes històries que t'atrapen, i que no sempre es resolen com voldria un espectador acostumat a les produccions americanes. És un final, són finals feliços, precisament, però, bueno, és aquest tipus de sèries que els americans les dulcifiquen una mica.
Aquesta la concedes com a bona, bona sèrie, no? La concedes com a bona, no?
Sí, 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 no? Sí, sí. Tant és l'èxit que ha tingut jo, és a dir, les dues temporades que em faltaven per veure les vaig veure en 5 dies. És a dir, és molt, molt, molt addictiva.
Ja.
Tant és l'èxit que va tenir que ha tingut dues versions. The Bridge als Estats Units i The Tunnel a Gran Bretanya, amb pitjors resultats.
Ho crec.
Clar.
Sol passant.
La química entre els protagonistes i les històries que expliquen no estan tan ben resoltes.
Ja.
Les idees es poden copiar, però el que no pots copiar és el talent a l'hora de plasmar-ho en la pantalla, que és el problema típic de les versions.
Típic de les versions, exacte. Ho anava a dir jo, típic de les versions.
Sí, exacte.
Solen ser un fracàs.
Digues, perdona, és que sento...
Les versions solen ser un fracàs. Típic de les versions, sí.
Doncs sí.
Sí, sí.
Jo la que vaig veure en versió, la versió americana va ser The Killing.
Sí.
La versió de Fort Widdersen, que és una altra sèrie d'aquestes que va tenir el boom, no l'he vista, però en aquest cas la van quadrar. És a dir, clar, ara no he vist l'original i també diria, ui, pues ara que he vist l'original m'agrada més.
Yeah.
Però hi ha excepcions que excepcions a aquesta regla que dius, hòstia, les versions, mira, no, jo mira la versió original perquè, clar, la química i la bona història i el seu afer només el tenen els... A veure, també hi ha tantes sèries nòrdiques que han aconseguit èxit que s'ha anomenat aquest boom al Nordic Noir, que yeah. És així com es coneix sí. Aquest boom.
Sí, sí.
Com diem,
sí.
Bueno, sèries thrillers, policíacs, però no totes són thrillers o policíacs.
Mm-hmm.
Que és el cas de Borgen, que és l'altre que volia parlar.
Idò.
Fet a Dinamarca.
Encara estàs atents. 2000...
Digues.
Que pot xerrar encara, estàs atents.
Ah, vale. Que és el cas de Borgen, Dinamarca, 2010-2013. Borgen és el castell on estan instal·lats els tres poders de l'Estat. I narra la història de la líder del tercer partit del país que per una sèrie de circumstàncies es troba amb l'encàrrec de formar govern i de ser la primera ministra.
Sí.
La primera ministra dona del país.
Ja.
A partir d'aquí veiem com intentarà conciliar la seva vida professional i familiar, no sempre amb bons resultats. Dic que té dos fills i un marit que s'encarrega d'ells per un pacte que va fer. L'altre protagonista és una jove periodista de la televisió pública, molt crítica amb el poder, i que té una història amb l'assessor de la primera ministra. Clar, a priori, hi ha una sèrie que parla de política d'un país com Dinamarca s'hagi exportat a 80 països,
yeah.
És que hi ha alguna cosa bona al darrere. I és que, encara que sembli molt local, és una història molt ben escrita, una altra vegada i rodada. No és gens avorrida ni complicada, com de vegades és la política. T'acabes enganxant perquè et mostren debats morals molt interessants, les lluites internes dels partits i l'enorme influència de la premsa i el seu poder. Descriu perfectament els problemes que pot tenir una dona que assoleix el poder. En aquest sentit és molt semblant a The Good Wife.
Sí.
Els seus dubtes, les seves angoixes, descriu les lluites pel poder, les ambicions personals, però descrites de forma perfectament, jo sí que positiva, és a dir, una ambició, bueno... Una persona, una dona, pot tenir ambició sense que sigui desmedida i es pot portar bé. Això com els personatges desagradables que hi ha a tota feina, lloc. O no, també, és a dir, trobem gent que no ens agrada i que són bastant barroers en molts casos. El paper que juga la premsa dintre del joc del poder és molt important a la sèrie.
Yeah.
És molt més realista que l'Oeste de la Casa Blanca, més donada a l'idealisme típic americà, i no té res a veure amb les fosques conspiracions de House of Cards. Molt, molt recomanable. Un altre que veus les temporades en un pispàs. És a dir, són només tres, desgraciadament, i les tenim a Movistar.
Vale.
També, per últim, dic que qualsevol semblança amb el que passa a casa nostra és pura coincidència.
Ja.
I és que ens porten uns quants anys de democràcia d'avantatge.
No és mal de fer a un país com aquest, de dir...
Aquí seria impensable.
Aquí seria impensable, exacte. Aquí seria...
Donar-se a parlar, sí, i hem de trobar consens, sempre estan trobant consens,
sí.
Etcètera. Però bueno, també tenen mals rotllos, com a totes les... com el ser humà, en definitiva.
Sí, clar. Bé, me sap greu tenir-te, supos que devies de dir més coses, però, com sempre...
No, just, mira, era el que volia parlar avui.
Molt bé, així m'agrada. I de fins la setmana que ve, Antonio.
La desgràcia és que no té sentit del tot
sempre,
tota la persona, però bueno.
Sempre passa això en coses de cridada telefònica. Bé, moltes gràcies.
Molt bé,
la setmana que ve seguirem.
I tant, ja tinc preparades un 4
mesos. Exacte. I res, a vosaltres només dir-vos que ja hem xerrat un poc més de cinema i de sèries, i la setmana que ve tornarem a tràilers, i ara vos deixem amb en Aretha Franklin. Que passeu bona setmana.